Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Amics i amigues de la ràdio, comença Catalunya sense barreres, la cita amb l'actualitat de les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres, 13 de juliol, dia en què moltes coses s'han canviat en el sector de la discapacitat i han canviat a pitjor. Duríssima setmana per al nostre col·lectiu davant el nou escenari d'ajuts que imposa la reforma de la llei de la dependència. Es redueix de 6 a 3 els nivells de dependència, deixant fora del sistema una part dels beneficiaris, però n'hi ha més, molt més, de contingut restrictiu. Mireu, el col·lectiu de les persones amb discapacitat entrarà en el sistema de copagament quan fins ara estava sent. S'estableix en 4.800 euros anuals el límit per quedar fora del copagament. 4.800 euros anuals, límit per quedar fora del copagament. Fins ara estaven excloses les persones amb una renda inferior als 17.000 euros. N'hi ha més. El govern deixarà de cotitzar pels cuidadors no professionals. Es rebaixa un 15%, com a mínim, la prestació econòmica als cuidadors i s'amplia a dos anys, el termini de l'administració per tramitar l'expedient i concedir l'ajut sense generar retroactivitat. Dos anys. Fins ara eren 6 mesos. En tot això ens posem en marxa i malgrat que de vegades sembli que la sort ens abandoni, hem de recuperar l'alè per donar un altre tipus de notícia. Oh, yeah. Quina cosa, en el sorteig de divendres 6 de juliol, l'11 va portar la sort al mercat de canvi de LED. Allà s'hi van repartir 1.200.000 euros en premis. Concretament, 40 cupons premiats per 40 persones amb 30.000 euros cadascú. En un barri molt i molt castigat per la crisi, s'està vivint un esclat de felicitat i alegria. És l'altra cara de l'actualitat de la setmana, també portada a Catalunya sense barreres. Rompiendo barreras. Amics i amigues, fins a les 11 de la nit us farem companyia amb molts temes i molts convidats molt i molt interessants. És divendres 13 de juliol, dia en què fem el programa al costat d'una dona que sembla d'un altre planeta. Es diu Mònica Bernabé, és periodista. Ella des de fa 5 anys viu a l'Afganistan i justament una de les últimes cròniques que va publicar aquí a Catalunya, concretament al diari El Punt, parlava d'aquest programa de Catalunya sense barreres. Fa 5 anys que no la veiem, però avui la tenim a l'estudi i ens preguntem, durant tots aquests 5 anys, quantes persones amb discapacitat haurà vist en aquell país? Com és la discapacitat en un país que està constantment en guerra? No, no, no. Pilar Díaz és la nostra síndica de la discapacitat. Durant tota la temporada ens acompanyen reivindicant temes que ajudarien a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i malaltia mental en cas de que les coses es fessin d'una altra manera. Avui repassarem els temes que hem tractat al programa al costat de la Pilar una mica més tard. I després de la Pilar Díaz toca Tertúlia. It's not just my pride. En aquest cas, com cada segon divendres de mes, és la tertúlia d'equip, una temporada també, posant sobre la taula temes del dia a dia del nostre col·lectiu, sobretot, ara sí, amb testimonis en primera persona, que us diuen quines són les dificultats de conviure amb una discapacitat o una malaltia mental. Tot això i més fins a les 11 de la nit. Antoni Huguet, al control de so, un pilar per nosaltres que mai ens falla. I'm gonna knock on your door.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Des que va començar la crisi, és comú sentir arreu que els espanyols hem viscut pel damunt de les nostres possibilitats i que ara estem pagant-ne les conseqüències. És ben cert que aquest país ha pogut créixer econòmicament i ha creat llocs de treball, sobretot en el sector de la construcció, fonamentant-se en un model basat en l'endeutament. Però no tothom ho ha fet per igual. Les estadístiques demostren que, precisament, els més rics i les grans empreses són els que s'han endeutat més amb l'especulació immobiliària i financera. Els pobres simplement s'han entrampat per poder comprar-se un pis on viure dignament. Això sí, ara ens diuen que hem d'arreglar el desgavell entre tots. En rebaixen els sous, en retallen les prestacions socials, les pensions, intentant al damunt fer-nos sentir culpables. Podem enumerar-ho estafa, robatori, extorsió o senzillament lluita de classes. Però és evident que davant del populisme de dretes hem d'encarar-hi el rigor de les dades econòmiques. A cada discussió, debat o col·loqui, tindríem que intentar evitar deixar-nos portar per una ideologia que, sota l'aparença de la ingenuïtat, amaga els mateixos interessos dels qui ens han intentat esclafar amb aquesta crisi. Senyors, que no ens podem estrenyar el cinturó i baixar-nos els pantalons alhora.
El comentari de Sònia Burgués.
De què ens parlen quan surt la paraula eutímia en una conversa? La veritat és que no s'utilitza gaire en un diàleg corrent, però si coneixeu alguna persona que té alguna malaltia mental, segur que un dia o altre caurà el tema. L'eutímia és la fase de normalitat entre els episodis de mania i brots psicòtics i de depressió, sobretot en el cas del trastorn bipolar. Durant aquest temps, el pacient no presenta cap símptoma i pot portar una vida normal si es medica. La durada d'aquestes fases depèn de cada persona i de l'eficàcia del tractament farmacològic i la psicoeducació. Crec que l'afluència d'un estat d'ànim normal, entre cometes, on es rebaixa l'estat d'elevada ansietat i part de l'ànim i de l'humor, és complaent, dona una tranquil·litat d'esperit que només pot comprendre aquell que ha passat temps de la seva vida torturat amb profuns dolors de l'ànima. L'eutímia és com un malalt mental que, havent passat una existència no gaire grata, durant mesos, setmanes o dies, se sent bé, aliviat internament. Per mi no hi ha cap sensació millor que aquesta, s'ha d'aprofitar. I això no ho aconseguim els malalts mentals tots sols. N'hi ha que donen gràcies als professionals que els acompanyen, d'altres a les persones que no els han fallat mai, altres simplement al curs de la vida i la pròpia natura. I així cada un fa les seves càbales. Avui se m'acut que l'eutímia podria ser com el descans del guerrer. A tothom, sense excepció, li fa falta desconnectar de tant en tant si no vol parar boig. Bé, o estar-hi una mica menys. En particular, els malalts mentals necessiten amb més força aquestes pauses en el patiment. Crec que és de justícia i que no estem sols en el camí.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. This is the place to be, on a night like this. The moon is shining on the silver sea,
where lovers kiss. Doncs comencem al teu costat, que ens escoltes, ens has escollit per viure aquesta hora de 10 a 11, aquest divendres 13 de juliol. Volem presentar-te a tu, precisament, Mònica Bernabé. Ella és una periodista catalana que viu des de fa 5 anys a Kabul, Afganistan. Suposo que l'heu sentida i l'heu llegida en diferents mitjans de comunicació perquè ha escrit un llibre que també ha presentat, Crònica, Afganistan, crònica d'una ficció, publicat per Editorial Debate. Aquesta és l'excusa per portar la Mònica Bernabé al programa, tot i que no la necessitàvem, perquè quan ella treballava aquí com a periodista, a Catalunya, una de les seves debilitats i especialitats alhora eren els temes socials i també les persones amb discapacitat. Què tal, Mònica? Bona nit.
Hola, bona nit.
Benvinguda, ben trobada, ben retrobada per nosaltres.
Doncs sí, felicitats pel programa. La veritat, m'ha fet molta il·lusió saber que després de 5 anys el programa continua existint i bé, que cada vegada sembla que va millor i millor, no? O sigui, que felicitats a tu i a tots els col·laboradors i col·laboradores. De veritat, em fa molt contenta que aquest programa continuï en antena.
Quan tu feies la teva crònica, fèiem el desè aniversari, 10 anys, han passat 5 més, són 15, veurem si fem el 16, ja veurem.
Esperem que sí, esperem que sí.
En qualsevol cas, aquest programa ens porta davant de tu i ara podem compartir aquí i ara un moment extraordinari, perquè tu, d'escriure sobre temes socials a Catalunya, has passat a viure i escriure sobre Afganistan. Per quines raons has fet aquest canvi tan boig?
Bé, canvi boig, jo tampoc ho qualificaria de boig. Lògicament, viure a l'Afganistan no és el millor país per viure, això està clar. Però per treballar com a periodista jo crec que és un país apassionant, no?, en aquest sentit. Jo ja feia, com has dit, temes socials, doncs continuo treballant de la mateixa manera, però a l'Afganistan, on també hi ha moltes, moltes problemàtiques socials que explicar, no? Però jo dic que treballo a l'Afganistan com treballava aquí. O sigui, sortir al carrer, parlar amb la gent, veure amb els meus propis ulls què està passant i explicar-ho, no? És a dir, que poc ha canviat amb la meva feina, no?, en aquest sentit.
El que no sé si pots explicar és per què no et deixaven entrar les bases espanyoles a l'Afganistan.
Bé, el govern espanyol, almenys durant el govern socialista, va mantenir una política comunicativa d'opacitat i tancament total i de posar pals a les rodes a tots els periodistes i especialment a mi, perquè jo sóc l'única periodista de l'estat espanyol que es troba permanentment a l'Afganistan, no? I sí, hi havia aquesta contradicció, no?, que com a periodista acreditada tinc permís per entrar a les bases militars de qualsevol país amb tropes desplegades a l'Afganistan, excepte a les bases espanyoles, perquè des de Madrid arribava una ordre en què no se'n pogués deixar entrar, no? Això ha canviat amb el canvi de govern, però jo sempre dic que caldrà veure quan dura, no? De moment no hi ha hagut cap notícia negativa que jo hagi d'escriure sobre les tropes espanyoles o sobre la situació a l'Afganistan, a la zona on estan les tropes espanyoles. Després que hagi d'escriure una notícia negativa, caldrà veure si el tractament continua sent el mateix o no.
Com es viu l'Afganistan?
Com es diu l'Afganistan? Bé, l'Afganistan és un país molt pobre, tot i que els estrangers no vivim com la majoria de la població afganesa, no? Tenim uns certs privilegis en el sentit perquè tenim més diners, bàsicament aquesta és la raó, no? Hi ha talls d'electricitat, però per sort nosaltres tenim un generador, per tant, podem encendre el generador. Kabul és una ciutat amb 5 milions, jo visc a Kabul, a la capital, és una ciutat amb 5 milions d'habitants, que només un terç de la ciutat està pavimentada, la resta doncs, són carrers sense pavimentar. Les aigües residuals corren a costat i costat del carrer, i bé, no? I és un país totalment conservador i masclista en tots els sentits, no? Per tant, les dones no són les millor parades, no? Per això jo sempre dic que l'Afganistan no és el millor país per viure-hi, no? Però passen tantes i tantes coses, de vegades molt bèsties, que crec que és important treballar allà.
Quan parles de nosaltres, tenim generadors, si està allà l'electricitat podem engegar-lo, a qui fas referència? Qui és aquest nosaltres?
Bueno, jo faig referència a les persones que viuen amb mi a casa, no? Jo visc amb tres persones més, som quatre estrangers en total en una casa, i lògicament no sempre encenem el generador, perquè el generador també costa molts diners, el combustible, però tenim una possibilitat que malauradament doncs, molts afganesos i molts afganeses no tenen, no?
Vius en un pis amb quatre persones més, estrangeres, i vesteixes amb burca.
El burca me'l poso si he de viatjar d'una ciutat a una altra perquè la ciutat és molt poca a l'Afganistan, no? I sobretot els viatges per carretera d'una ciutat a una altra són perillosos pels estrangers, no? El principal risc és que puguis ser segrestat. Llavors, jo no tinc cap mena de problema, sinó tot el contrari, de posar-me un burca quan viatjo per carretera. A Kabul, o quan estic en una altra ciutat, no poso burca, però sí que porto una túnica llarga i un mocador al cap, no? Bàsicament per passar desapercebuda. Ningú no m'obliga a portar-ho, però lògicament si anés vestit d'occidental cridaria molt l'atenció i no m'interessa, no? M'interessa passar desapercebuda.
Molta i molta feina tens a l'Afganistan, tota aquesta feina no t'envia d'escriure Afganistan, crònica d'una ficció. Afganistán, crònica d'una ficció, un llibre que hem de llegir tots plegats,
exactament,
d'Editorial Debate. Però com és possible que puguis treballar sent dona occidental, el burca et defensa tant? Què fas quan entrevistes un talibà, per exemple?
Tampoc és que sempre vagi amb burca, només poso amb bossa el burca en situacions molt concretes, quan he de fer viatges molt concrets. Normalment jo sempre intento viatjar en avió per anar d'una punta a una altra del país. Jo crec que com a dona, malgrat la situació del país, tinc avantatges. D'una banda, perquè tinc accés a la població femenina, un periodista home en una zona rural difícilment podria entrevistar mai a una dona a l'Afganistan perquè existeix una gran separació de sexes. I després perquè la societat afganesa té aquesta contradicció. A casa tracten les dones fatals, però en la vida pública existeix com una especial deferència per les dones, no? Són molt cavalleros, no?, els afganesos. I jo sempre dic que existeix aquesta contradicció, no? Amb la seva dona la poden pagar i fer amb ella el que vulguin, però en canvi, fora de casa, com que són molt, molt senyors, no? Per tant, jo sempre m'he sentit ben tractada. Quan dius que què passa quan entrevisto un talibà? No he entrevistat mai un talibà. Almenys les vegades que he intentat entrevistar un talibà, a mi m'han demanat molts diners, o bé els intermediaris, o per arribar a la zona dels talibans. I a mi m'ha passat això, i considero que no és ètic, no?, donar una gran quantitat de diners per poder fer una entrevista amb la insurgència, d'una banda. I d'altra banda, em sí que he entrevistat doncs, anomenats ex-talibans, no?, que eren talibans durant l'època, durant el règim talibà. Doncs, bueno, m'he trobat en situacions bastant surrealistes, no?, o que no et mira a la cara, no?, o que es fa veure que no entén les teves preguntes i has d'insistir-li i preguntar diverses vegades, i sobretot això, no?, anar vestida doncs, de forma molt islàmica.
Tu has dit, per activa i per passiva, que hem deixat el país en mans dels senyors de la guerra.
Uh-huh.
I aquests senyors de la guerra sí que els has entrevistat.
Sí, els senyors de la guerra sí que els he entrevistat, perquè, en teoria, són els aliats de la comunitat internacional. O sigui, el govern nord-americà, per fer caure el règim dels talibans a final de l'any 2001, va recórrer a aquests senyors de la guerra que tenien poder al nord del país per fer caure el règim talibà. Després de que el règim desaparegués, aquests senyors de la guerra van demanar una recompensa per l'ajuda oferida i la comunitat internacional va acceptar en aquell moment que entressin a formar part del govern i el Parlament afganesos. I allà continuen, i a més s'han enquistat, no?, perquè abans tenien poder militar, però ara tenen poder polític també i poder econòmic, perquè tota la corrupció ha anat a parar a les seves butxaques. És a dir, es pot dir que la comunitat internacional ha creat un monstre que no se sap què passarà en el futur.
Això és el que tu dius, no saps si hi ha solució per l'Afganistan, més bé ets pessimista.
Més bé, no, sóc completament pessimista, no?
Uh-huh.
I malauradament, cada dia que passa, més i més, no? Quan coneixes més i més detalls de com s'ha tractat la situació de l'Afganistan, el cinisme internacional en què s'ha actuat, que es parlava de democràcia, doncs la veritat és que no és així.
Mònica, imagina't que anem amb tu a l'Afganistan, una cega com jo, una altra que va en cadira de rodes com la Clotet i la Pilar Díaz, que és amputada. Quatre dones pel carrer i tres discapacitades. Què ens passaria?
Doncs no us passaria res, perquè malauradament a l'Afganistan també hi ha molts i molts discapacitats. Heu de tenir en compte que l'Afganistan va ser un dels països amb més mines antipersones i, per tant, hi ha un munt de persones amputades com a conseqüència d'aquestes mines. És molt normal veure discapacitats a l'Afganistan.
Com viuen les persones amb discapacitat en un país com el que ens has descrit, amb unes realitats tan dures de la vida quotidiana?
Doncs viuen com poden, perquè no tenen ajuda de ningú, no tenen ajudes del govern. Caminar per Kabul ja és complicat, no?, pel fet que la majoria de carrers no estan asfaltats. I la veritat és que viuen com poden i la majoria d'aquests discapacitats estan a casa, no? Difícilment surten o difícilment treballen, o si surten és per pidolar, no?
Uh-huh. Quines discapacitats has vist al carrer? El que diu és que, bàsicament, suposes que hi són a casa aquestes persones. Les persones amb malaltia mental, les persones cegues, les persones sordes... I al carrer no s'hi veu res de tot això?
Sí, persones cegues o persones amputades o, per exemple, persones afectades per poliomielitis, que també és molt sovint allà, doncs això ho veus pel carrer, no? Gent que s'intenta guanyar la vida com pot venent qualsevol cosa o simplement pidolant, no? Les malalties mentals no es veuen tant o es desconeixen totalment perquè, malauradament, a l'Afganistan tot aquest sistema de malalties mentals s'ha deixat de banda. Malgrat que és un país que porta més de 30 anys de guerra, doncs ningú no s'ha recordat que la població afganesa necessita suport psicològic perquè la majoria de la gent està traumatitzada per la guerra.
Aquest és el testimoni de Mònica Berrabé, la periodista que ha escrit un llibre que t'has de comprar i, a més, l'has de regalar perquè hem de fomentar que persones com ella, com la Mònica Berrabé, puguin tenir una professió en zones del món com l'Afganistan. El seu llibre, Afganistan, crònica d'una ficció d'editorial Debate, per saber una miqueta què està passant en aquella regió del planeta tan i tan castigada per tot plegat. De seguida, veus preguntes per part dels nostres col·laboradors. Of what you mean to me. This is the way to be. Afganistan, crònica d'una ficció, editorial Debate, llibre d'estiu de l'Anna Hernández i de tot el seu equip. Preguntes.
Mònica, les persones amb discapacitat o les persones amb si se'n donen compte de que el món els hi dona l'esquena? Allà?
Jo crec que sí que es donen compte, perquè veuen que no reben suport d'enlloc, no? El govern no es té en compte ni tan sols reben una pensió. Em sembla que actualment la pensió que està estipulada són $20 a l'any. Quan el sou d'un funcionari, tampoc és que sigui molt més, però bueno, el sou d'un funcionari seria $120 al mes, no? És a dir, que el que reben els discapacitats és una misèria.
Sí. Quins idiomes parles? Has après algun idioma per immersió? Bueno, per immersió?
Doncs a l'Afganistan es parlen dos idiomes. Es parlen diversos idiomes, però hi ha dos idiomes oficials, que és el pasto i el dari, que el dari és el persa. Jo he de dir que soc molt dolenta aprenent idiomes. Puc xapurrejar una miqueta el dari per coses així, per anar a comprar a les botigues o per comunicar-me coses bàsiques, però bàsicament em comunico en anglès i utilitzo un traductor que m'acompanya per fer les traduccions.
Tanta misèria, tanta guerra, tanta pobresa, tanta discapacitat, com t'afecta a tu i com t'afecta a l'hora de comunicar-te via la teva professió?
Doncs jo crec que és important que per explicar el que està passant t'afecti d'alguna manera, no? Si és completament freda i el que veus no t'emociona, no t'afecta, jo crec que és difícil transmetre a la resta de gent el que estàs veient. Malgrat tot, sí que és cert que crees com una certa cuirassa, no? Perquè si tot afectés de forma molt bèstia, doncs seria difícil treballar. Amb tot, com he dit abans, jo abans treballava en temes socials aquí a Catalunya i jo sempre dic que no cal anar-se a l'altra punta del món per veure desgràcies, perquè tenim moltes desgràcies aquí a la porta de casa, però malauradament moltes vegades no les sabem veure, no?
Aquesta hipocresia de què ens has parlat a l'hora de tractar amb la dona, creus que és un problema de la religió o del país en si?
Jo crec que no crec que seria un problema de la religió, perquè tenim d'altres països islàmics, com per exemple Turquia, que la situació de la dona és completament diferent, no? És un problema de la tradició i de la situació social i el fet que l'Afganistan això ha portat molts anys de guerra i en règims fundamentalistes, i això ha fet que fins i tot hi hagi gent que abans que era més evolucionada ara sigui més tancada de ment.
Mònica, després de tu tenim una síndica que porta una secció al programa, també durant diverses temporades, i intenta dir com s'haurien de fer les coses aquí al nostre país perquè la vida de les persones amb discapacitat i malaltia mental sigui una miqueta millor. Mira, te la presento. Es diu Pilar Díaz i diu, Anna, jo he de preguntar a la Mònica Berrabé perquè, clar...
Sí, li volia fer una pregunta. Hola, Mònica.
Hola,
volia preguntar-te que, de fet, les entitats internacionals, grans organismes internacionals, sobretot de suport a les persones amb discapacitat, allà, què fan? Fan alguna cosa? S'han anat?
No, hi ha algunes ONGs que estan treballant, sobretot el Comitè Internacional de la Creu Roja està fent una feina magnífica. A Kabul, per exemple, té un centre ortopèdic on tots els treballadors i totes les treballadores tenen alguna discapacitat, tots, completament tots, i ells mateixos fabriquen les pròtesis i donen, doncs això, no?, atenen doncs, amb un i un munt de persones que van cada dia al centre. És a dir, que sí que hi ha ONGs que estan fent una feina admirable en aquest sentit.
I, Mònica, tu què li preguntaries d'aquests 5 anys de temàtica social a la nostra síndica? Tens curiositat per algun tema en concret que no t'hagis posat al dia, cosa difícil amb tu?
Doncs, home, estic una mica desconnectada, de dir, de la situació a Catalunya. A mi m'ha deixat totalment impressionada les notícies que has llegit al començament del programa, que em sembla doncs, llestimosa el que està passant. Jo a la síndica li preguntaria, en aquests 5 anys, en què hem anat enrere amb temes de discapacitat?
No cal tirar 5 anys enrere, només en 3 mesos. És a dir, conquistes fetes al llarg de 30 anys, ens veiem com en un no res és agència tot. I malauradament en 3, 4, 5 anys no ho podrem aconseguir recuperar el llistó que estem... Que ens posen ara, com és que una persona amb discapacitat hagi de pagar els medicaments, no una persona amb discapacitat que té ja una invalidesa, sinó la gent gran, gent jubilada que viu, sobreviu amb una petita pensió, que hagi de fer un copagament i ara serà un co-irrepagament perquè hauran 2 taxes. Llavors, la sanitat és pública, és universal i gratuïta i és la joia de la corona i l'estem perdent. Vull dir,
i la llei de la dependència, la Mònica se'n va anar de Catalunya l'any 2007, torna el 2012 i la tenim desmantellada.
Totalment, imagina't que ara ja de 6 graus passen a 3. Abans tenies un temps límit de 6 mesos perquè et donés el reconeixement, ara seran 2 anys. A sobre no podràs demanar retroactiu d'aquesta prestació que et pertoca quan ho demanes, i a sobre la retallada ja era molt petita la aportació que es feia, la prestació que es donava de gairebé 500 euros, ara es veurà retallada amb un 15%. I el pitjor de tot és que aquest dematí he estat escoltant que les famílies, sobretot les dones, mares i àvies que fan cura de la seva família amb discapacitat, els hi demanaran unes capacitats mínimes perquè puguin cobrar aquesta prestació. És a dir, qui qüestionarà? Aquella mare, aquella germana, aquella àvia que cura, que està cuidant del seu parent tota la vida amb una discapacitat i ara li haurà de demostrar que té unes capacitats per cobrar.
Així tenim el país, Mònica, però no volem treure tanta energia i força, eh? Un aplaudiment ben fort per la Mònica Bernabé perquè ens continuï ajudant a canviar el món. Nosaltres, per ella, el que podem fer és comprar aquest llibre, Afganistan, crònica d'una ficció d'editorial debat, d'una dona entregada a la causa dels temes socials aquí a Catalunya abans de marxar a l'Afganistan i que ara continua amb unes altres causes perdudes. Mònica, una abraçada ben forta, eh?
Jo crec que l'aplaudiment hauria de ser per vosaltres i ho dic sincerament, ho dic de tot cor.
Doncs compartim llavors l'emoció. Una abraçada ben forta i nosaltres continuem fent ara una petita pausa literària per recuperar emocions. Ens ajuden a fer-ho Mercè Guiu i Carme Raix. I hate you but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. El calidoscopi de Mercè Guiu.
Avui una bona notícia. Sí, sí, no és broma. Heu provat a comptar el nombre de noves positives als telenotícies? I em pregunto, de ben segur que n'hi ha. Aleshores, potser no seria mala idea d'obligar els mitjans de comunicació a oferir-ne més de bones notícies. La supervivència i el benestar infantil al món ha millorat notablement en els darrers 20 anys, segons un informe de l'organització Save the Children. Una de les dades més importants de la investigació és que la taxa anual de mortalitat ha caigut en picat. Moren 4 milions de menors de 5 anys menys que el 1990, o el que és el mateix, cada dia sobreviuen 12.000 nens i nenes més que fa 2 dècades. L'ajuda al desenvolupament per part d'organismes internacionals i governs és un factor clau. L'estudi mostra com, per exemple, a Botswana, la taxa de recent nascuts amb la sida, gràcies a un programa per evitar la transmissió mare-fill, ha descendit. Bon estiu i bones vacances a qui les tingui. I no oblidem que sempre, sempre, Hi ha esperança i algun motiu de celebració i que la vida no consisteix només a superar les adversitats, sinó també a saber gaudir de les coses senzilles que ens ofereix. Oh, you are so high. A
golden sky. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
En l'espai on la veu es fa mot inquiet, pren cos viu al contacte d'aquest llapis que espera la deessa que vol eclipsar dins del blanc del paper del seu temple. Dins del tot hi ha el no-res, de puntetes fas passes engendrades pel verb que aixopluga la força tot trencant la distància per entendre el prodigi de la ment alquimista. Com poder submergir-se al recinte de l'ombra que sol sap donar llum? Com voldria copsar el misteri que guarda tota ment dins de l'ésser? Hi ha qui va a palpentes i no sap com entendre els seus íntims camins, tan perfectes i exactes. On s'amaguen les pors? I d'on surt tant d'amor? I d'on ve la memòria? I per què es torna fum? Mai ningú arribarà a assolir la grandesa i el tresor de l'humà, que és la ment tan perfecta com d'aleix el meu mot, de ser vers a dins d'ella i escalfar en el silenci la veu d'un nou poema.
Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Ana Hernández. Y paso la noche buscándote
en el fondo del mar. Continuem compartint amb tu, que ens escoltes, l'edició de Catalunya sense barreres en aquesta nit màgica d'estiu. Fins a les 11 de la nit, al teu costat i al costat de Pilar Díaz, la nostra síndica de la discapacitat, que veu com totes les seves reivindicacions es desmoronen davant de la realitat. Aquesta setmana no ha estat bona per nosaltres.
La veritat és que no, sembla l'efecte dominó. Vull dir, dones a una peça i van caient fins que no queda res.
Hem d'acomiadar-nos definitivament de la llei de la dependència, Pilar?
Jo crec que ens hem d'acomiadar de l'estat del benestar. Malauradament va molt més enllà de la llei de la dependència, que a mi mai m'ha agradat. La llei de la dependència és la llei de la promoció de l'autonomia personal i suport a la dependència. Ja vam començar que no vam desplegar el suport a la promoció. I ara ja ni suport a la promoció ni suport a la dependència.
Perquè, clar, Pilar, repassant una mica les qüestions que hem tractat al llarg d'aquest any, 2011-2012, que sembla que ha passat un segle. Fa uns mesos, res, dos, no recordo exactament la data, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI, i FATEC, la Federació d'Associacions de la Tercera Edat de Catalunya, fèiem un manifest conjunt per donar força a la petició per reclamar a l'Estat el finançament necessari i per desenvolupar l'estancada llei de la dependència. I aquesta setmana, bé, ens hem quedat sense llei de la dependència, pràcticament. De què serveix fer manifestos, fer reivindicacions, demanar a l'administració que ens escolti? De què serveix la pressió del moviment associatiu?
Bueno, per això dic que és un efecte dominó i que realment, bueno, veiem com la lluita, la reivindicació i la lluita de moltes entitats, de moltes persones, de molts pares, mares, associacions, que any darrere any fent valdre els drets de les persones. Hem anat aconseguint fites històriques, com aquesta de la llei de la, de la dependència, a la PAT, la llei de suport a l'autonomia personal. Era una fita conquerida, era, bueno, jo me'n recordo el 2007.
I no dotada pressupostàriament, eh? Ja tampoc pel govern socialista.
No, i a més amb una manca de dades exactes. Vull dir, quan es va configurar, quan es va gestar aquesta llei, no es va fer una bona previsió de quin era realment el número d'usuaris beneficiaris d'aquesta llei. Però, bueno, ja la teníem, i després era qüestió, es poden anar fent modificacions i es poden anar adaptant.
Per tant, les reivindicacions del sector de què serveixen, Pilar?
De res.
Perquè aquí tinc un altre tema que hem tractat al començament de la temporada, la funció dels cuidadors informals de persones dependents i també la necessitat de serveis de respir, un tema desenvolupat per tu aquí al programa, que he tatxat a la llista.
Tatxada totalment, perquè a més, com ja he dit abans, ara se li demanarà una capacitació al cuidador no formal, al familiar, perquè es pugui fer càrrec, i evidentment, imagina't, com demanarem més places de respir. És absurd.
És que, a més, pot semblar fins i tot antiètic a la mateixa família que perd recurs per l'assistència a la persona amb dependència demanar un servei de respir per descansar. És que, clar, ja hem perdut aquí al nord, no sabem...
De totes formes... Tot ell és una mica incongruent, perquè quan estan dient que la família ha de demostrar que està capacitat i que té coneixements, es retallen el pressupost i d'altra banda et diuen que la solució és contractar a professionals. Llavors, però amb quins diners, pregunto? No té sentit. Vull dir, tota la pròpia reforma és contradictòria en si mateixa.
Fèiem una marató per la pobresa aquí a Catalunya, a TV3, molt visible. Es recaptaven quants milions d'euros? No sé. Perquè, quants?
Les últimes dades que tenien eren de 4.800.000 euros.
I quan hem retallat?
Que quan hem retallat?
Sí, quan hem retallat amb totes aquestes mesures polítiques?
La veritat que quantificat no t'ho puc dir, perquè no tinc aquí les dades.
L'Estat central havia d'estalviar 65.000 milions d'euros, em sembla.
Jo t'anava a dir que ben bé de la marató el que haurien d'extreure és que tornen a pagar els més febles. Vull dir, tornem a fer una marató per demanar almoina realment a les persones que estan subsistint tal i com poden, amb unes prestacions d'atur, amb suport a moltes vegades famílies que ja no tenen cap tipus de prestació, van a Càritas a buscar un lot d'aliments. Dic Càritas, van d'aliments, van de recursos i altres entitats de caire social que es dediquen a l'ajuda humanitària.
S'ha empobrit el nostre país?
Jo penso que anem amb un índex d'empobriment i, a més, hem de recordar les dades també a primers d'any que el 20% de la nostra població està al llindar de la pobresa.
Llavors, en un país amb tendència a l'empobriment, com quedarà el col·lectiu de les persones amb discapacitat?
Bueno, doncs una altra vegada tornem a l'assistencialisme i a la beneficència. Tornem 60 anys enrere. Recordo l'Antoni Vilà, quan feia menció a la seva tesis doctoral parlant de com havia evolucionat els serveis socials a Catalunya i com havien sortit, precisament d'un estat de beneficència i caritat a una societat de drets, i tornem enrere, tornem a demanar beneficència. No hi ha cap dret que sigui real.
El moviment associatiu ha perdut força? Il·lusió?
Molta.
Pensa que ja no es pot fer res? El
món associatiu té molta por.
Ah, clar, tu no tens la responsabilitat de contestar en nom del moviment associatiu, però sí que ets presidenta d'una entitat petita de primera base, de primer nivell.
I estic a dues federacions.
I estàs a dues federacions, per tant, alguna experiència hi tens.
I a COCENFE Catalunya, efectivament. Uh-huh. Hi ha molta por.
Les entitats tenen por? A què?
Por. Bueno, de que encara sigui pitjor.
I a on ens condueix la por?
Bueno, sense paraules. Haurem de lluitar encara més.
Pilar Díaz, com podem concloure la temporada d'una forma més optimista? Què podem fer cadascú de nosaltres?
Cadascú de nosaltres aquestes vacances que s'endugui una llibreta, un boli, i que vagi a fer dos llistes.
Sí?
Una de coses bones i una de coses dolentes. Que es faci el seu propi dafo. I que quan comenci el setembre prengui consciència de quina ha de ser la seva acció per treure aquesta por que hi ha al carrer. Perquè la por no és només de les entitats. La por està insertada a la societat. I sota el paradigma de la por no anirem enlloc.
És una reflexió.
Hem de trencar amb la por i ens hem d'empoderar de nosaltres mateixos.
És una reflexió brillant i excel·lent que compartim, aquest exercici d'estiu, de reflexió personal en primera persona, llista, accions positives, llista, accions negatives, llista definitiva, una acció que portaré a terme per canviar tot allò que no m'agrada. Quina força, no? Són molts, a més...
Són molts. Ens hem de posar com a objectiu una fita que volem conquerir.
Vinga, doncs, Pilar, et quedes a la tertúlia, que avui són poquets. Com és estiu,
molt justeta,
pots?
Molt justeta, molt justeta.
Justeta. Bueno, ara tu penses en les ofertes laborals. Gràcies, Pilar Díaz, per haver-nos acompanyat. Tu també un aplaudiment per ella, que sí, la nostra síndica de la discapacitat, tota la temporada, reivindicant perquè la vida ens vagi molt millor. I amb aquest aplaudiment de fons anem a ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat i en situació d'atur.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Comencem el nostre recorregut laboral de la mà de FSC Inserta a la capital catalana, on Montse busca enginyer cap d'instal·lacions d'obra.
Per gestionar equips i recursos i analitzar incidències, amb enginyeria tècnica o superior industrial, alt nivell d'anglès, disponibilitat per viatjar, carnet de conduir i vehicle propi, jornada completa i contracte indefinit.
També a Barcelona, empresa del sector de la sanitat dental té una vacant de comercial.
Per la prospecció i captació de nous clients i el manteniment de la cartera actual, així com la confecció, presentació i tractament d'ofertes. Estudis nivell FP2 i experiència en el sector. Jornada completa i contracte indefinit.
Oferta laboral a Santa Coloma de Cervelló, on cerquen teleoperadora.
Per la concertació de visites pel Departament Comercial de l'empresa, confecció de llistats i informes i gestió documental, amb formació de grau mig i nivell d'ofimàtica avançat. Jornada completa.
A Tortosa, fàbrica sol·licita responsable de producció.
Dissenyarà els processos productius, analitzarà la producció diària i controlarà el rendiment. Cal mínim FP2, medi de transport propi per accedir al lloc de treball i experiència al capdavant d'equips de producció. Jornada completa.
A Sant Cugat del Vallès s'ha de cobrir un lloc de recepcionista.
Per la gestió de visites, agenda i administrativa del centre, amb formació administrativa de grau mig i ofimàtica. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, el Vallès Occidental i Mataró necessiten jardiner.
Per la cura i manteniment de zones comuns amb jardí. Cal graduat escolar, carnet de conduir i vehicle propi i es valorarà qualsevol formació relacionada amb la jardineria. Jornada completa en torns de matí.
Més informació a www.portalento.es, www.portalento.es o al 93 238 49 49, telèfon de FSC Inserta a Catalunya, 93 238 49 49. Ara una petita pausa perquè arriba el món d'Ignasi Sant Genís, el món suau, que no és gens de suau, i després tertúlia d'aquí per tancar aquesta edició de programa.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, meus oients. S'ha parlat molt de racionalitzar amb retallades el Sistema Nacional de Salut, potser perquè tots sabem que és de titularitat pública. En canvi, el sistema financer, que és privat i tant o més important que la sanitat, ha estat l'ull de l'huracà de l'actual crisi i font de veritables excessos comesos per banquers i clients. Per tant, és moment de posar-hi ordre. Ha arribat l'hora de marcar els límits. En aquest sentit, resulta reconfortant l'acció de la justícia volen prendre contra la cúpula de Bankia. Fins ara, semblava que la impunitat acompanyava els directius de la banca, tant si ho feien bé com si ho feien malament, fins i tot si cometien delicte. Semblava que una vegada arribats a aquestes altures, tenies butlla per a tot i et podies despreocupar. Enllaçaves un càrrec amb un altre, sense cap mena d'aturador i amb uns sous absolutament fora de raciocini. Per evitar tot això, precisament, i més important que un sou mínim, és segurament l'existència d'un suau sou màxim. En el cas concret de la banca, professió àvida de diners podria estar en funció dels resultats obtinguts.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
I ara sí, encetem la tertúlia d'equip de Catalunya sense barreres, que sempre ens ha acompanyat aquest segon divendres de mes al llarg de la temporada, amb Montse Clotet, Ignasi Sangenís i Xavier González. Avui no hi és Montse López. Què tal, companys?
Bona nit, perfecte.
Bona nit.
Perquè ella us ha deixat per Menorca.
Home,
i us heu quedat a quadros.
L'entenc, eh? Jo l'entenc perquè, esclar... És...
Com que l'entens?
Comparar a Menorca...
Ja que tenen sort, mira. I poden estar de vacances. Ella,
Que ens sent segur, eh?
Vosaltres, al llarg de l'any, heu intentat parlar de com es viu amb una discapacitat o malaltia mental. Montse Clotet en cadira de rodes, Ignasi Sangenís amb malaltia mental i sordesa i Xavier González amb una depressió que no s'acaba de marxar. Xavi, què passa?
No, ja faig el que puc. Faig el que puc, però m'ho posen molt difícil, eh?
I vosaltres heu parlat de com es conviu amb tot això, amb la família, en un programa, amb la parella, en un altre, amb els amics... I la convivència, arribeu a la conclusió doncs, que s'ha de posar molt d'esforç per part de tots plegats.
Sí, s'ha de posar molt d'esforç, s'ha de tindre tolerància, s'ha de comprendre a l'afectat i a la família i als companys i la parella de l'afectat. Vull dir, jo crec que aquí hi ha una cosa que s'ha de diferenciar molt, que és, com abans parlàvem dels cuidadors també, el que és una relació d'amistat, de parella o de família, i el que és el cuidador. I és molt important no deixar que un terreny envaeixi l'altre i el contamini.
Efectivament, s'ha de tenir molta comprensió i una cosa que funciona molt bé és posar-se a la pell de l'altre. O sigui, pensar, si jo tingués o fos d'aquesta manera, com pensaria? O sigui, pensar a l'inrevés, no com ets tu, sinó com és l'altra persona que tens al costat.
Sí, jo penso que per anar bé cadascú ha d'estar al seu paper, però diré algunes, ara em venen al cap algunes escenes que em penso que no són surrealistes, sinó que són veritat. Suposem, per exemple, que venen, que hi ha dos, estem en una sala de salut mental d'un hospital psiquiàtric, i els familiars diria que no parlen entre, amb altres familiars, no? Potser s'avergonyeixen una mica dels fills o de qui sigui, no? I bé, això d'entrada, no? El cas de la dona, doncs, no sé, la meva dona em penso que està desquiciada en repetir-me les coses i bé...
Bueno, no sé, per la sordesa, vols dir?
Sí, clar, clar, clar.
Home, ha sigut molt clar. Però només per la sordesa o creus que pot afectar més coses? O sigui, la malaltia mental, a viure en parella, no solament és la sordesa, sinó que ocasiona que les
Home,
parelles...
Clar, hi ha... O sigui, tot afecta, clar, la malaltia mental, la sordesa, tot, però, no sé, el més gràfic ara és la sordesa.
Jo crec que, com en qualsevol tipus de relació, és molt important la comunicació, sí, la sinceritat, la confiança i la naturalitat davant de les coses. A part, també es cau, a vegades, quan es tracta en persona, quan la gent ens tracta, es cau moltes vegades en excessius paternalismes, en el cas de pares a fills, amb un excessiu proteccionisme. Jo crec que també s'ha de deixar que la persona amb aquesta discapacitat o amb aquesta malaltia mental, dins de les seves possibilitats, perquè cada cas és diferent, se l'ha de deixar que es realitzi. Clar. Que realitzi, se l'ha de deixar volar.
Clar.
Jo crec que sempre dins de les seves possibilitats se l'ha de deixar volar.
És persona i per la qual té coses a dir, coses a fer i coses a demostrar davant de la societat que té capacitats ignorades i se l'ha de deixar. No se l'ha de tenir al marge, sinó que se l'ha de tenir amb.
I com en qualsevol tipus de relació i per qualsevol cosa, per afrontar qualsevol cosa en aquesta vida, tant si tens discapacitat com no, és molt important l'autoestima de la persona. Hem d'aprendre a estimar-nos més a nosaltres mateixos i d'aquesta manera també farem que els altres ens estimin més.
Heu parlat de diferents temes, també, a més d'aquests més relacionals, de família, parella i amics, per exemple. Si això de tenir una discapacitat és un mal son que us complica el dia a dia molt i moltíssim,
en un programa i en un altre, si de vegades la discapacitat i la malaltia mental us feia servir una miqueta ciutadans de segona, que no hi pinteu res, que no hi contem.
Doncs sí, jo personalment crec que es diferencia la persona que no té discapacitat amb la persona que en té. Continuen a haver-hi els guapos, els lletjos, els coixos, o sigui, cadascú té un raconet. No hi ha la integració de que es veu normal tothom i se li dona les mateixes oportunitats i les mateixes coses que una persona amb discapacitat, amb capacitat. Amb la qual jo crec que sí que existeix i molta diferència.
L'ésser humà tendeix sempre a etiquetar i a classificar la gent. I com es fa amb totes les coses, amb la gent amb discapacitat també. I moltes vegades es cau en la creació de guetos, no? I sobretot jo crec que això passa molt, sobretot amb la gent, que això ho pot dir l'Ignasi, sobretot amb la gent amb malaltia mental. Es tendeix molt a apartar-los de la societat, no sé per què.
Bé, jo lluito i crec que obtinc resultats per fer-me un lloc, per fer-me un nom, per fer-me... però no és fàcil. I entenc absolutament la resta de companys de malalts mentals. Els entenc perfectament perquè són absolutament ciutadans de segona, tercera i fins i tot quarta i cinquena. Vull dir...
A més, passa una cosa, quants programes hi han de televisió, de ràdio, aquest és l'exemple, no?, que donem, donant sempre un suport a la gent amb discapacitat. Quants programes, quantes vegades es veu gent amb televisió que pugui expressar-se? Per què no hi ha un presentador de telediarios discapacitat? Per què no? Per què sempre aquestes persones no tenen capacitat quan tenen moltes coses a dir i a fer? Per què no existeix la integració de tothom en tots els àmbits de la vida?
S'han d'intentar trencar barreres, però, clar, aquesta vida està plena de barreres tant psíquiques com físiques. Les barreres que nosaltres mateixos ens posem i que la gent es posa amb les seves limitacions, i després les persones que tenim una discapacitat física, doncs també ens trobem les barreres físiques, no?, que també moltes vegades ens fan sentir ciutadans de segona quan pensem o quan trobem que no ens han tingut en compte a l'hora de construir una sala de cinema, un teatre o els carrers mateixos pels que hem de circular.
I com penseu que ajuden personatges com, per exemple, el ministre de Finances alemany va en cadira de rodes, o nosaltres aquí mateix al Parlament de Catalunya tenim dos diputats, un que és sec, que va passar pel programa, Josep Maria Llop, un altre que va en cadira de rodes. La discapacitat també triomfa.
I la nostra companya, Pilar Díaz, també.
I la nostra Pilar Díaz, que és regidora a l'oposició, això sí. Bueno, és la que ha substituït a Jordi Hereu a l'Ajuntament.
Sí. Jo diria que em sembla molt bé, però que no, vols dir que no és el fet que hi siguin, de dir, nosaltres tenim persones amb discapacitat. Hem posat dues persones, o sigui, però no se'ls dona la vàlua suficient de que només siguin dues persones. Per què no s'integren més persones? I per què, justament ara, quan fa molts anys que existeix la discapacitat, i fins ara...
Però sempre hi ha hagut persones que han triomfat. Això sí.
És evident que, com en qualsevol àmbit, sempre hi ha persones que destaquen, però és evident que no són la majoria. El Xavi diu que potser ha volgut dir, no?, que estan... Potser estan allà per cobrir l'expedient, perquè no sigui dit, no?
Exacte.
Tampoc no crec que sigui això, perquè les persones que...
No se sentia així, diputat Llop, ni
no,
molt menys.
Exacte, no, i no. Són persones, i molts d'ells, i són persones que han demostrat sobradament la seva vàlua i les seves capacitats, però, malauradament, són els menys.
Jo penso que aquestes persones són un exemple per trencar l'estigma, entenent, bueno, tal com s'entén actualment l'estigma o el recel o el que sigui cap a les persones discapacitades. Rotundament no crec que estiguin posades com a floreros, per tenir una imatge de tolerància en la discapacitat. Penso que són persones amb vàlua absolutament i que es mereixen amb el llistó dels no discapacitats.
30 segons de programa. I penseu que aquestes persones se senten identificades amb el col·lectiu de la discapacitat?
Jo, sincerament, no.
Complicat. No ho sé.
Jo penso que no se senten identificades, però fan molt bé per al sector de la discapacitat.
Sí, perquè i ens ajuden a fer-nos respectar.
Doncs, companys, moltes gràcies per haver-nos acompanyat tota la temporada. Montse Clotet, Ignasi Santgenís, Xavier González i Montse López. Una abraçada ben forta i continueu amb mi fent programa la propera setmana, tot i que no t'arribi d'aquí. Vinga, sigueu persones felices i solidàries, oients. Adéu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel.